Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquest any serà més necessari que mai l'ofici d'educar, perquè déu-n'hi-do quines setmanes que ens esperen, eh?
Estem preparadíssims per la tornada a l'escola. Vols que ens hi posem?
Som-hi, va.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Tinc ganes de tornar a l'escola.
Bueno, no tinc ganes
perquè estaran tot el dia parlant del coronavirus. Covid, Covid, Covid. Només parlaran del Covid o deures. Només hi ha una part petita de mi que vol anar a l'escola, que és per veure els meus amics i jugar. Però no hi ha res més que vulgui.
Benvinguts a l'ofici d'educar. A hores d'ara és més que probable que l'escola obri el 14 de setembre perquè tothom, administracions, mestres, entitats i famílies, fa mans i mànigues perquè l'escola presencial sigui una realitat. Per motius diversos, pedagògics, emocionals, socials i de conciliació, com ha dit el conseller Bargalló. Tot i que també hi ha mestres que alerten que tot plegat és un risc i un despropòsit. I famílies que en aquestes circumstàncies no portaran els fills a l'escola, tot i que Educació ja ha avisat que controlarà que es vagi a l'escola. I hi ha pares als Estats Units que ja s'han organitzat en les school pots, grups de 3 o 4 criatures, que fan classes particulars a casa, però a preus astronòmics. 4 hores diàries, de dilluns a divendres, $3.000 al mes per alumne. Res més lluny de l'equitat educativa que hauria de prevaldre. I hem sentit a parlar també diverses experiències dels països que ja han obert les escoles, com el que diu Josep Sala, professor de català en un institut de Noruega. La famosa distància és impossible. Els espais comuns i els passadissos, els alumnes s'amunteguen mentre esperen entrar a classe. És evident que quan algú agafi el virus hi haurà un brot al centre. De fet, ja està passant arreu de Noruega. Cada dia hi ha notícies d'escoles, instituts i facultats que estan tancant quarantenes de 15 dies, escola online i proves per tothom. I afegeix aquest mestre, pels pares, mares catalans, dir que no passa res si les escoles obren és mentida. I això a Noruega, on la incidència de la Covid ha estat petita i tenen diners i recursos. De la tornada a l'escola en parlem avui a l'ofici d'educar amb...
Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. El doctor Juanjo García, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu i impulsor de l'estudi Kids Corona de l'Hospital Sant Joan de Déu. Alba Alfajeme, psicòloga i professora de la UB i de la UDG. Coral Regí, directora de l'Escola Virolai. Núria Mora, directora de l'Escola Catalunya de Sant Cugat. Eli Soler, psicòloga i mare, i Mercè López, mestra i mare. Totes dues molt actives al grup de Telegram, on ja són més de 800 membres. Escoltarem també el contrapunt humorístic de l'Oriol Dalmau i estrenem lliçons que podem aprendre del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
I comencem un curs escolar molt, molt marcat pel coronavirus, i ja ens ho deia el Jan, i la pregunta que ens hem de fer avui és com podem fer en aquestes circumstàncies la millor tornada a l'escola. Parlarem de l'impacte psicològic per a les criatures i les famílies del que està passant, de la capacitat d'encomanar el virus per part dels nens i les nenes a l'escola i què fer davant dels possibles rebrots, de com encarem aquesta tornada a l'escola les famílies, els centres educatius, que de fet són els encarregats de portar a la pràctica les mesures que estableix l'administració. Juanjo, Alba, Eli, Mercè, Coral i Núria, quin planter avui a l'ofici d'educar. Benvinguts, benvingudes.
Hola. Gràcies.
Bon
hola. Hola, moltes gràcies.
Gràcies. Bon
com
dia.
Que la majoria sou fora, perquè l'estudi només podem tenir dues persones per qüestions de seguretat, avui farem com una aula i posarem una mica d'ordre i anirem parlant per torns. Si us sembla, comencem per l'administració. Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Comencem amb un pla especial pel retorn a les aules. Obrir les escoles és una prioritat per l'administració i es farà amb distància física, bombolles de convivència tan reduïdes com sigui possible, ràtios a primària d'un màxim de 20, moviments esglaonats al centre i torns al pati i als menjadors, mascareta obligatòria a partir de 6 anys en zones amb el risc de contagi, neteja de mans, prendre la temperatura cada dia a tothom, ventilació, cribatges massius a la comunitat educativa, un responsable d'atenció primària que vinculi el centre educatiu i el CAP, mesures higièniques dràstiques que han vingut per quedar-se, ens deia el conseller, i la pregunta del milió que ens fem, que és què passarà si un fan o mestre, aquesta és la que tots els pares estem amb aquesta pregunta, no? Què passarà si un infant o mestre té símptomes?
Sí, primer,
Jo diria que, per començar, que tornar a l'escola no és una prioritat de l'administració, és una prioritat social de la societat. Ha dit, amb aquest tall que heu posat tan graciós al començament d'aquest infant, ha dit, home, jo només vull tornar a l'escola per veure els amics. Home, és que això és molt important, eh? És que és una funció molt important de l'escola. Per tant, és una prioritat, una necessitat social. Dit això, has fet un resum de les mesures, i n'hi ha més, que l'administració adoptarà per tornar a l'escola i per fer de l'escola un lloc segur que permeti conjuminar el dret a l'educació i el dret a la salut. Aquestes mesures són el resultat d'un procés de treball molt llarg que es comença al maig, al juny, a continuar al juliol i a l'agost, i amb un treball conjunt entre els departaments d'educació i el departament de salut, amb els experts d'educació per la part, diguem, més pedagògica d'organització del centre, i amb els experts de salut per la part de les mesures de seguretat. Nosaltres, a Catalunya, som una de les poques comunitats de l'estat espanyol que té un protocol molt ben treballat sobre el seguiment dels casos. No m'atreveixo a dir que som l'única comunitat, però pràcticament som l'única comunitat que té escrit i amb coneixement de tothom quin és el protocol per seguir els casos que es donaran. Perquè, com ja estem dient des de fa dies, i és una cosa òbvia, és que l'escola és un lloc segur, però no és un lloc de risc zero. No hi ha cap espai en el que hi hagi interacció que sigui un espai de risc zero, però és un espai segur. I hi haurà positius, hi haurà alumnat o professorat o personal que treballa al centre que presenti símptomes, i quan això passi, el que tothom ha de tenir la seguretat és que està prevista quina és l'actuació i que es prendran les decisions que s'hagin de prendre en funció de les circumstàncies d'aquell centre, d'acord amb els criteris sanitaris que tenim al protocol i d'acord amb la intervenció del referent de salut del centre d'atenció primària i de la direcció del centre i dels serveis territorials. Per tant, el missatge és, hi haurà situacions en què s'hauran de prendre decisions, que pot ser posar en quarantena un grup, posar en quarantena una part de l'escola, posar en quarantena l'escola. Però que tot això, el que ens afirma i confirma és que tenim previstes aquestes actuacions i que, per tant, aquestes situacions que es podran donar no posaran en risc la salut del professorat, de l'alumnat i les famílies. Jo crec que el missatge és aquest, és que les escoles són un espai segur, inclús diria més segur que altres espais en els que els pares i les mares portem els nostres fills, com pot ser un aniversari. Jo diria que una escola segurament acabarà sent un lloc més segur que un aniversari amb 10 o 12 nens, o un restaurant amb un dinar amb 8 adults i 4 nens, no? Per tant, aquest és el missatge que crec que comencem a compartir de manera generalitzada amb totes les persones que d'una forma o una altra haurem de tornar a l'escola.
Però als pares ens preocupa. Si el nostre fill o algú de la classe del nostre fill té símptomes, i la segona cosa és, i si es confirma que té un positiu, tots els nens d'aquell grup hauran de fer una quarantena?
Depèn.
D'acord amb el protocol?
Depèn del que digui el protocol. En principi, els nens del grup estable, és a dir, el que farà la persona experta en salut quan hi haurà aquests símptomes i s'hauran confirmat que són símptomes de la Covid, és analitzar els contactes que hi ha hagut dins del grup o fora del grup, i en funció d'aquest seguiment dels contactes determinarà si el que s'ha de posar en quarantena és el grup estable de convivència o si no n'hi ha prou i s'ha de posar en quarantena tot el centre, una part del centre. Hi ha molts centres que tenen molt ben sectoritzada la part d'infantil i la de primària, per exemple. Doncs si aquest positiu s'ha donat amb l'edifici d'infantil, probablement n'hi hauria prou en posar en quarantena el grup o la part d'infantil, no? Per tant, jo dic que el missatge és que es prendrà la decisió que sigui la més adient en aquell context. És impossible generalitzar perquè cada centre és diferent. Per això, nosaltres hem estat insistint en la importància, més enllà del número d'alumnes del grup estable, de que els grups siguin estables, perquè això facilita l'actuació una vegada apareixen els símptomes possibles de la Covid.
D'acord. Més preguntes que intentarem fer-les molt concretes perquè són molta gent. Valdria més aquest any, ja sé que també em dirà que fer extraescolars és segur, però valdria més aquest any no fer gaires extraescolars o limitar les extraescolars?
Si es fan amb les condicions que tenim establertes amb els diversos protocols, les extraescolars són un lloc segur com ho pot ser l'escola. Si es fan sense aquestes mesures, no sóc un lloc segur com no ho és un restaurant, com no ho és el metro, com no ho és qualsevol àmbit d'interacció. Per tant, les condicions bàsiques que s'han determinat per poder fer extraescolars són: una, que participin alumnes dels grups estables, i que si participen alumnes que no siguin de grups estables s'ha de garantir la distància física. Si a més es prenen les altres mesures, que són les mascaretes, el rentat de mans, la ventilació, en principi, deixant molt clar que no hi ha un risc zero, es poden fer les activitats extraescolars. Nosaltres pensem que sempre que es puguin fer amb aquestes condicions és bo que es facin les activitats escolars. El que passa, Elisabet, és que això ho diem avui. L'evolució de la pandèmia pot fer que puguem mantenir aquesta realització d'extraescolars, o pot ser que hàgim de fer, de prendre una decisió diferent. I això em dona peu a dir que el fet de revisar els protocols que tenim ja des del juliol no vol dir que estem improvisant. Vol dir que tenim uns protocols que estableixen, diguem, l'actuació general davant de situacions determinades, però que això hem d'estar revisant constantment, perquè el virus està evolucionant constantment, i allò que dèiem fa 15 dies potser no val d'aquí 15 dies.
Més preocupacions de les famílies. Si alguna família, el Telegram ens diuen, si alguna família no porta el nen a classe, ho pot justificar? Pot ser que tingui algú a casa malalt, pot ser que tingui una situació d'extrema vulnerabilitat...
Sí. Això es pot enllaçar amb tot aquest debat que hi ha sobre l'absentisme, sobre el suposat dret de les famílies a no portar a l'escola els seus fills. Els pares i les mares tenim l'obligació de portar els fills a l'escola. I si no portem els fills a l'escola, estem incomplint un dels nostres deures. Dit això, aquest context és molt especial, i per tant cal entendre que algunes famílies poden tenir pors, poden tenir dubtes a l'hora de portar els fills. Això no els eximeix de la seva obligació, però sí que fa que l'administració hagi de tenir en compte això a l'hora de donar resposta a aquestes situacions. Nosaltres tenim un protocol d'actuació en cas d'absentisme que el continuarem aplicant en aquest context, i bàsicament el que diu el protocol és que quan hi ha un alumne, un infant que té un nivell d'absentisme entre el 5 i el 25% de les classes, s'obre un procediment que és una entrevista, comunicació del centre amb la família, indagar i esbrinar per què no assisteix a l'escola, i això és el que farem, parlar amb les famílies per fer-los veure que portar el seu fill a l'escola és segur, i que, per tant, si no el porten per aquestes pors, no està justificat això.
Els centres educatius són els encarregats de portar tot això que ens està explicant a la pràctica i d'obrir aquest 14 en condicions i salvant tots els obstacles que es puguin presentar, que segurament que en trobaran. Tenim a la Coral Regí, directora de l'escola Virolai, 1.400 alumnes i 85 mestres, i la Núria Mora, directora de l'Escola Catalunya de Sant Cugat del Vallès, 450 alumnes de primària, 60 de primer d'ESO i 38 mestres, entre fixos i de reforç. Coral, Núria, estem escoltant què diu l'administració. Un dels temes que jo us vull traslladar, que li anava preguntant a ell i que per tant vull que parleu, és el tema dels grups estables. Com veieu tot això del tema dels grups estables? Coral, Núria, qui comença?
Si voleu, bon dia. Moltes gràcies. Si voleu, començo jo.
Endavant, Coral.
A veure, en el tema dels grups estables nosaltres hi posarem tots els recursos. En aquests moments és el moment en què nosaltres, com a professionals de l'educació, hem d'entomar el repte d'obrir les escoles amb el màxim de seguretat possible. I aquí hi ha tres normes que són senzilles però molt clares, que és la màxima distància, si podem treballar a l'exterior, crec que és el millor, i per tant aquí estarem, mascareta, mascareta, mascareta. No entrem en disquisicions de quan s'ha de posar la mascareta, sempre, en tot moment, i aquí no tenim mai llavors problemes, excepte l'estoneta del dinar, i, per suposat, rentar de mans. Si amb aquestes mesures nosaltres ho entomarem. La situació ha sigut complicada? Sí. És complicat fer grups estables? Per suposat, perquè els nens tenen germans, perquè quan acaben l'escola també tenen àmbits de convivència, perquè s'intercanviaran les extracurriculars. Però per nostra intentarem fer-ho el màxim de bé possible. Jo crec que si en tot moment els nens porten mascareta, aquestes intromissions de grups estables es poden assegurar molt, es poden controlar molt millor. I per altra banda, jo ja aprofitant que ja sé que el senyor Juanjo no és directament responsable, però com a representant de l'administració, és evident que nosaltres hem passat de treballar el juliol fins a finals de juliol amb grups de 25 i ara hem de parlar i treballar amb grups bombolla de 20. Això requereix més recursos i això ens situa a vegades en una situació compromesa que, per suposat, com amb tants temes, com a professionals, equips directius i claustres, intentarem resoldre, però no és fàcil.
Núria Mora, a tu et preocupa la traçabilitat que es podrà produir amb aquests grups estables? Et preocupa també el temps de dinar? Com es farà? Si es fan uns grups estables a les hores lectives, què passarà després de l'hora de dinar? I et preocupa, crec, també a tu, t'ho dic per resumir, i que tu ja vagis a explicar el tema, d'on sortiran els gels, les mascaretes i tot allò que sigui necessari per protegir mestres i alumnes? Explica't.
Jo recullo les paraules de la Coral, totalment d'acord. Nosaltres intentarem fer grups bombolla, grups estables. Penso que s'ha d'explicar, i no hem d'explicar només les direccions, sinó que quan surt el conseller potser ho hauria de dir, aquests grups bombolla tenen un cost. I el cost és, o bé posem més persones en els centres, o bé les persones que teníem, que feien anglès, música, educació física, han d'estar fent una altra funció. Per tant, aquí anirem a tocar el moll de l'os, que és el currículum en algunes ocasions, perquè si en un claustre, com per exemple el de l'Institut d'Escola Catalunya, tenim 28 mestres i mig, 28 jornades i mitja de primària, i aquestes 28 jornades contemplen 3 persones d'anglès, 2 d'educació física, i hem de fer grups que de cada 2 n'hem de fer 3, aquí són faves comptades. Aquestes persones no poden estar al mateix temps fent la seva especialitat, l'anglès, la música, l'educació física, que està tenint un grup bombolla. Per tant, i nosaltres ho explicarem a les nostres comunitats, però no estaria de més que en les múltiples rodes de premsa que surten es digui, de dir, en aquest curs el servei educatiu serà un servei públic i essencial amb una visió molt clara d'atenció a la infància, d'acompanyament emocional, familiar i de més, i a més curricular. Però la funció inicial que tenia l'escola, no? Que podia ser la curricular de cara a vista moltes famílies, nosaltres sabem que n'hi ha moltes altres, però de dir, penseu que no estem en un any com el curs anterior o com fa 2 o com fa 10. Per tant, és un dels temes que s'hauria de posar sobre la taula. Què ens diu l'administració? Doncs ens diu que hem de fer grups per sota de 20 amb caràcter general. Amb caràcter general vol dir que nosaltres com a direcció ens hem de decidir si aquells grups que tenim a 28, a 27, a 24, a 20, en funció d'on estiguem, els fem o no els fem. I això ho haurem de justificar davant de les nostres comunitats educatives, perquè si jo sóc mare d'una escola i em diuen que el grup de sobre passen de 2 a 3, per tant, passen a ser 17 alumnes, i en canvi el meu fill està a 25, doncs jo em pregunto què està passant aquí. Per tant, necessitarem dades per poder argumentar i justificar. I llavors, el tema de la traçabilitat, a mi no em preocupa la traçabilitat a l'escola, jo penso que, i a les famílies els hi hem transmès així, i en el claustre també. Hem de ser conseqüents i coherents, no estem en un moment en què ens podem relacionar amb qui vulguem, tantes vegades com vulguem, i de manera indiscriminada. Hem de minimitzar, per tant, el grup estable el que ens fa és minimitzar aquests contactes. Continuarem fent propostes de tallers, d'experimentació, de projectes, de tot el que estem fent ho estarem fent. El que passa és que en lloc de barrejar nens i nenes de diferents comunitats, doncs ho farem amb el grup petit. Què em preocupa? Em preocupa el temps migdia. Per exemple, en un centre com l'Institut d'Escola Catalunya es queden a dinar 450 alumnes d'uns 500 que tenim aquest curs. Què vol dir això? Vol dir que el servei migdia ha de sostenir aquests grups estables del matí, perquè si nosaltres fem 3 grups de primer de primària i el temps de migdia n'han de fer 2 perquè no compten amb més monitoratge, llavors aquí sí que de cara a l'administració jo demanaria una visió integral del temps a temps complet. És a dir, la família que deixa un fill a l'escola el deixa a les 8 del matí a l'acollida, per exemple, i el recull a les 6 de la tarda amb un extraescolar. En aquella família no li vagis a dir si el seu fill de les 9 a les 12 estarà en un grup, a les 12 de les 3 estarà en un altre, de les 3 a les 4:30 estarà en un altre. Si hem de garantir aquesta traçabilitat, ho hem de poder fer en tot el temps escolar, lectiu i no lectiu. I aquí és un dels temes que nosaltres tenim com a cavall de batalla, de dir qui ha d'assumir això. Les empreses de menjador, que la majoria surten de 6 mesos d'ERTO sense haver cobrat, amb moltes amb unes situacions econòmiques que no precàries, perquè un monitor de menjador, doncs, si és una feina que tu estàs fent a temps parcial i mentre estàs estudiant és fantàstic, però hi ha moltes persones que és la seva feina, que complementen amb d'altres. Per tant, hem de fer una ullada sobre aquest col·lectiu també i dignificar-lo, perquè estan fent una tasca molt important. Són moltes hores les que estan amb els nens i nenes. I a més són unes hores d'educació en el lleure, que també és molt important dintre de l'educació que oferim a temps complet en els centres educatius. Tema d'higiene, mans, de més... Bueno, nosaltres vam rebre per fer la matrícula uns EPIs, que alguns d'ells per temes de logística es van perdre les escoles, parlo de centres públics, el tema dels centres concertats ho desconec. Vam rebre'ls, però aquells EPIs s'han acabat. Eren dos caixes de mascaretes, dos pots de líquid i què passa ara? Nosaltres amb els diners que cobrem a les famílies en concepte de material, en lloc de comprar fulls i retoladors i fang i el que sigui, hem d'anar a comprar gels i mascaretes, aquest material ens el proveeix l'Ajuntament, ens el proveeix l'administració, tenim personal vulnerable que va ser diagnosticat com a vulnerable al juny, ara se li ha fet una revisió i els diuen, aquest professorat ha de fer classe amb una FFP2, amb una mascareta FFP2 i pantalla. Qui ho proveeix això? Hem de comprar des del centre. Aquí hi ha com un... I llavors també hi ha com un xoc entre administracions, perquè el tema de la neteja, per exemple, els centres públics de primària depenem de l'Ajuntament a nivell de manteniment. El departament diu, s'ha de netejar les aules i si es dina a les aules s'han de desinfectar i si s'esmorza a les aules s'han de desinfectar. Nosaltres depenem de l'Ajuntament en quant a neteja i ens diuen que ens posen una persona per un centre que tenim infantil, primària i primer d'ESO que comencem institut d'escola aquest any és del tot insuficient si pensem en lavabos, aules, superfícies, llocs d'espais comuns i de més. Per tant, departament diu s'ha de netejar, Ajuntament diu jo només tinc una persona, aquí estem, que del dia d'avui encara no sabem exactament quin és el protocol de neteja que ens faran. Nosaltres no tenim potestat per contractar ningú, cap empresa de neteja, cap d'això, perquè som un centre públic, per tant, depenem d'una administració i d'una altra, de la local i de la Generalitat, i estem una mica en aquesta situació.
Núria Mora, el Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, i ha escrit dues pàgines responent a totes les preguntes que ens has fet, que a continuació
estic preparada per escoltar.
Les anirà responent sintèticament perquè puguem parlar tots. Dir també que això ens ho afirmareu o no, vosaltres us assabenteu dels protocols a través de les rodes de premsa, Núria Coral, és així això?
Sí, s'ha de dir que aquest dematí hem rebut una circular que no he pogut encara llegir, però sí és cert.
A les 11, consti... l'hem rebut.
Sí, a les 11, sí. Jo que consti que també dic una cosa, o sigui, la situació és molt canviant i amb això sí que crec que treballar amb aquesta situació d'incertesa que comentava el senyor Juanjo García, jo ho veig, és a dir, tots ens pensàvem que tindríem dos mesos de tranquil·litat a l'estiu i no ha sigut així, sinó al contrari. Per tant, és cert que nosaltres, que estem acostumats a les escoles a gestionar amb una organització molt planificada, ara ens situem en un context on moltes vegades hem de treballar amb moltes incerteses i això ens fa patir.
A l'Ofici d'Educar, tornem a l'escola.
Hi ha una escola que fa ser un món millor.
I tornem a l'escola amb moltes preguntes. Juanjo Falcó, comencem a respondre?
Sí, m'he apuntat les preguntes. Probablement resposta per a tots els dubtes.
Vinga, som-hi, que són molts.
I seria molt agosarat si digués que tinc resposta
a tots els dubtes. Intentem
ser breus. No, però jo començo, dic, no és del tot cert que el centre s'hagin assabentat dels protocols per les rodes de premsa, que jo crec que això no es pot afirmar d'aquesta forma. Hem fet, bàsicament, unes instruccions del secretari de Polítiques Educatives del 30 de juny, que es va enviar als centres el mateix dia 30, el dia 1. Ha fet un document aprovat pel Procicat el 3 de juliol, que tan aviat com el va aprovar el Procicat es va enviar als centres. S'ha fet el protocol de gestió de casos que s'ha aprovat el dia 13 d'agost, que s'ha enviat als centres. S'han fet diversos aclariments que s'han enviat als centres. Per tant, els centres estan perfectament assabentats. Sí que és veritat que durant el confinament era molt complicat planificar determinades actuacions, però jo crec que des del mes de juny no es pot afirmar, com s'està fent, que els centres s'assabenten per les rodes de premsa. És veritat que hi ha moltes incerteses, però també tenim algunes certeses i algunes situacions que les tenim controlades. Jo crec que aquests discursos, que només es centren en aquests dubtes, amaguen que s'està treballant el Departament de Salut, el Departament d'Educació, les direccions dels centres, l'inspecció, els serveis territorials, els funcionaris que tenim als serveis territorials, estan treballant molt des de fa molts dies i, per tant, diguem, tenim previst l'inici de curs amb diversos temes. El tema del migdia, aquí sí que em toca directament perquè l'espai de menjador depèn de la meva direcció general. Hem fet reunions en direccions, hem fet reunions amb les patronals dels menjadors, amb les federacions que gestionen menjadors. Tenim diguem, som la comunitat que va posar per escrit més abans que cap altra comunitat les condicions del menjador. De fet, els protocols aprovats pel Ministeri de Salut incorporen coses que hem dit nosaltres. Això no vol dir que sigui fàcil i no ho serà. I, diguem, centrem una mica en l'espai de migdia, perquè la Núria, i jo entenc, el seu neguit, perquè gestionen aquests aquests moments un menjador amb 450 infants és molt complicat. I entenc que estigui preocupada, que tingui angoixes, però el que hem dit, i ho hem acordat amb els consells comarcals, que són bàsicament els responsables de la gestió dels menjadors escolars, és que, en principi, amb les condicions que ens ha marcat el Departament de Salut i que hem acordat amb el Departament de Salut, els menjadors s'haurien de poder gestionar amb els mateixos recursos de personal que el curs passat. Ara bé, si això no és possible en algun cas, que és possible que en algun cas no calgui fer tons o calgui ocupar espais alternatius com aules, analitzarem aquestes demandes dels centres i posarem i incrementarem el personal que l'assumirà el Departament d'Educació. Per tant, jo crec que aquest missatge de que no ho tenim previst, de que no sabem què farem, crec que no s'ajusta ben bé a la realitat i crec que hauríem de centrar-nos en aquelles coses que tenim previstes i tenim treballades. Això no vol dir que quan obrirem les portes dels centres es plantejaran situacions de que haurem d'anar resolent. Però jo, sobretot, volia deixar clar que els centres no s'assabenten dels protocols per les rodes de premsa.
D'acord. Parlem també de les conseqüències psicològiques de la tornada a l'escola per les famílies i per les criatures. I per aquesta raó, que també serà molt important, perquè els mestres estan viuen aquest neguit, també les famílies, també els directors de centres educatius, l'Alba Alfajeme diu que tenim un cert esgotament, però que hem de tenir també molt present tots els aprenentatges que vam fer i hem viscut una part d'aquesta pandèmia i que, per tant, això ho hem de tenir en compte. Alba, en primer lloc, caldrà explicar molt bé a les criatures què es trobaran en aquesta tornada a l'escola, oi que sí, Alba?
Sí, serà imprescindible explicar, no?, d'alguna forma, doncs, poder planificar en el sentit d'explicar realment què es trobaran aquesta mainada quan arribin a les escoles i per què aquella escola que ells recorden o que elles recorden ha canviat, no? D'alguna forma, això que anàveu parlant, no?, d'aquesta ser conseqüents i coherents. Si nosaltres expliquem, no?, que a partir d'ara, això que dèiem, la distància, el fet que només estaran amb el seu grup, el fet que probablement hauran d'utilitzar mascaretes o potser no els hi toca perquè són dels grups, doncs, són més petits i que no els hi toca, però hauran companys amb mascareta, explicar-li tot això, d'alguna forma argumentar-los, perquè això ens ajuda a calmar una certa angoixa que poden tenir davant d'una situació que, a més, durant molt de temps, no?, encara que no vulguem, han anat incorporant la idea, no?, de que està passant alguna cosa, que el món d'alguna forma és més hostil, no?, ara que abans, i d'alguna forma hem d'intentar calmar, per calmar aquesta certa angoixa, el que ens ajuda és tenir un cert control sobre allò que passarà. I per tenir aquest control, el que va molt és això, explicar, i sobretot el primer dia que hi vagi tenir clar què es trobaran i quan tornin a casa també, no?, explicar, parlar amb ells com s'han sentit, què els ha impactat més, què necessitarien, no?, perquè siguin temes d'alguna forma que puguin anar expressant aquests temors o aquests neguits que tenen.
Alba, què podem fer un nen que ens digui jo no vull anar a l'escola o jo no em sento bé portant mascareta? Perquè, clar, la comunicació no és el mateix. Un nano, jo en tinc un que té 8 anys i que diu que creu que li costarà molt estar tantes hores a la classe amb mascareta posada. No veuen les expressions, les emocions, no es llegeix de la mateixa manera. Tu deies que un nen pot entendre que hi ha una amenaça per part de l'altre. Com es pot gestionar tot això?
Bueno, hi ha un canvi absolutament, crec que podríem utilitzar pràcticament la paraula radical en el sentit de com ens relacionem amb els altres, no? I sobretot els adults en un moment donat doncs, podem entendre, no?, aquest espai temporal, però les criatures, per exemple, comencen a haver-hi bastants estudis, no?, sobre la neuropsicologia que expliquen l'impacte que està tenint, per exemple, doncs, les mascaretes amb les neurones mirall de les criatures a l'hora de descodificar, no?, el llenguatge no verbal que té més a veure amb les emocions, perquè no poden, d'alguna forma, llegir, no?, la cara de l'altre. Llavors, evidentment, tot això suposarà, d'alguna forma, una nova manera de relacionar-nos i pot ser, això que comentaves, per exemple, al teu fill, que el fet de portar mascareta representi una incomoditat i una dificultat, també, a relacionar-se amb els altres. Jo crec que és molt important, també, establir el criteri de temporalitat i la necessitat, no?, que són les mesures, perquè hi ha aquesta situació que, probablement, allò que dèiem, i ho parlàvem també durant la pandèmia, és una situació finita, hi haurà un dia, doncs, que podrem tornar-nos a relacionar d'una forma més normalitzada o naturalitzada tal com l'havíem viscut abans, però ara cal fer això, no? I llavors és molt important que en els espais segurs que tinguem puguem relacionar-nos, no? Allò que ara hi comencen, a partir d'aquests estudis hi ha molta gent que reivindica el fet de que les criatures vegin molts somriures a casa, no? Perquè realment necessitin d'alguna forma anar allò que diem, no? Fer un contrapès, val? Amb situacions que els poden generar neguit o malestar i que en espais segurs puguin trobar d'alguna forma aquests espais més de benestar està. I jo que estàveu parlant, les escoles són un lloc de gran creativitat, i estic segura que els mestres i les mestres podran trobar també aquests canals per, allò que dèiem, no? Treballar molt tot aquest aspecte emocional, perquè realment ara el que és difícil de gestionar i de sostenir és tota aquesta part emocional, no únicament per les criatures, sinó també pel professorat, això que estàvem comentant, no? D'aquest cansament, aquest esgotament, pensàvem que seria un estiu tranquil i no ha estat així, i també aquest esgotament per part de les famílies. Llavors, no és únicament l'escola on s'ha de parlar d'això, sinó que s'hauria de parlar a molts altres espais, des dels mitjans de comunicació i també fer polítiques globals per la gent, perquè realment comences a escoltar les persones i et diuen, és que comença el setembre i jo ja estic cansada, no tinc la sensació d'haver descansat aquestes vacances, no? I això afegeix d'alguna forma aquest, una miqueta més de càrrega en aquest esgotament que ja portàvem arrel de tot el confinament, no? Però és cert allò que dèiem, hem après estratègies, vam poder sostenir aquella situació i, per tant, hem d'intentar recuperar, no?, aquelles estratègies que ens van funcionar durant aquella època per, d'alguna forma, utilitzar-les ara i crear-ne de noves.
Alba, dues coses. Primer, com convertir la culpa en responsabilitat? Els nanos, a vegades, en alguns moments s'ha dit, oh, perquè per culpa dels avis es poden infectar. Com convertim això en responsabilitat, no pas en culpa? I tu parles de fer un canvi també, és una oportunitat per fer política feminista, fer un canvi de mirada de les cures, les persones i la vida en aquest moment.
Bueno, no hem d'oblidar que va haver-hi durant, no, durant tota la pandèmia, doncs, el fet de com es va començar a, fins i tot a, bueno, posar allò en el centre de la diana dels possibles de, bueno, com un element de contagi molt important, les criatures, no? Jo crec que hem d'anar a intentar, doncs, d'alguna forma, allò que dèiem, ha sigut una perspectiva molt adolescèntrica, no s'ha tingut en compte ni les necessitats de les criatures i a més se les ha fet culpables, no? De que probablement en un vector de transmissió que per sort ara s'ha vist, doncs, que no és així, no? Que realment, doncs, hem de parlar de responsabilitat, però no de culpabilitat, perquè realment hi ha criatures, doncs, que aquella espontaneïtat que tenien a les relacions, que doncs, han anat perdent, no?, per por a poder contagiar, i per tant jo crec que el missatge ha d'anar més aviat en la responsabilitat, però d'alguna forma anar rebaixant, no?, tota aquella pressió que jo crec que van sentir, sobretot els que potser van ser més conscients d'unes determinades edats. I també crec que és indispensable que comencem a aprendre, ja que és una situació complexa, no?, i tota la crisi social i econòmica que ha portat aquesta pandèmia, per intentar pensar en positiu, no?, i intentar recuperar coses en positiu, ha estat el fet que realment ens hem de donar que probablement aquell model productiu que teníem, no?, que fins i tot els nostres fills i filles estaven quasi estressats del ritme vertiginós que portàvem, probablement aquest temps en el que hem estat a casa amb les criatures, tot i que potser portem un cert cansament també, però és cert que ens ha posat, d'alguna forma, ens ha fet una sacsejada social a tots i a totes, i ara potser és el moment, no?, de començar a incorporar això que dèiem, una nova perspectiva a l'hora d'estructurar la societat, la perspectiva aquesta de posar la vida al centre, les cures al centre, no?, i tenir molt present què és allò important, no?, que probablement per les dinàmiques que portàvem com a societat ho estàvem perdent de vista. Per això és una mica les polítiques feministes el que diuen, no?, comencem a tenir clar què necessiten les nostres criatures, què necessita o com hem de construir vida, no?, i potser comencem a deixar una mica davant d'aquest model productiu que ho havia devorat tot, no? Per això crec que ara tenim una oportunitat, no serà senzill aquests mesos que venen, evidentment, però també és cert que tenim l'oportunitat de donar un tomb a un sistema que estàvem veient, doncs, que realment no era un sistema sostenible ni per nosaltres ni tampoc pel planeta en el que vivim.
Alba Alfageme, moltes gràcies. Sabem que has d'anar a buscar la teva criatura i això és lo prioritari.
Petons. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Una abraçada.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa. L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
I hem dit adéu a l'Alba Alfageme, psicòloga, i diem adéu també a la Coral Regí i a la Núria Mora, que tenen feina també, perquè estan preparant la tornada a l'escola. Atenció, això porta molta feina. Gràcies per haver estat a l'Ofici d'Educar.
Gràcies per comptar amb nosaltres.
Coral?
Gràcies, moltes gràcies, fins aviat.
Petons a les dues.
Bon, a tothom.
I dit això, parlem també de la capacitat d'encomanar el virus per part dels nens i nenes a l'escola i de com afrontar els possibles rebrots. I això ho fem amb el Juanjo García García, doctor en Medicina i cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Hi ha un projecte, el Kids Corona, que s'ha fet preguntes com els nens infecten, perquè els nens tenen una malaltia més lleu, els nens transmeten la malaltia, i aquest estudi es va assajar una mica, es van prendre mides de què podia passar en els casals. I una de les conclusions és, amb les mesures de prevenció que s'han aplicat als casals, els nens transmeten el coronavirus fins a 6 vegades menys. Això no és extrapolable exactament a les aules, però és un punt de partida.
Home, jo crec que ens aporta molta informació, no? Nosaltres ja vam veure amb la investigació que estàvem fent del Kids Corona que els nens, quan entraven en contacte amb el virus, es van confinar molt aviat en aquesta pandèmia i, per tant, no van tenir contacte, no van tenir ocasió d'infectar-se, però vam veure que en l'àmbit familiar, és a dir, quan el pare o la mare tenien una infecció per coronavirus, doncs els nens i nenes, efectivament, sí s'infectaven, no? El que passa és que la major part d'ells passaven una infecció completament asimptomàtica. Clar, el que ara quedava per veure és si els nens eren capaços de transmetre la malaltia, i això era molt important, perquè precisament es van confinar una mica extrapolant el que passava amb la grip. Amb la grip se sap que els nens són grans transmissors de malaltia. No m'agrada utilitzar la paraula vectors, perquè vectors moltes vegades s'ha d'utilitzar com pues, això, pues, un mosquit que és vector d'una malaltia, i en tot cas els nens es contagien com ens contagiem els adults, i per tant no són vectors, sinó simplement es contagien, no? I a partir d'aquí podrien transmetre la malaltia. Doncs el que vam veure en aquest estudi és que amb les mesures que s'havien pres als casals, que són en certa manera molt similars a les que es prendran a les escoles, doncs els nens transmetien menys la malaltia en comparació a la població general. No? I això jo crec que bueno, és una dada molt notable.
Quan va sortir aquest estudi, on vaig trobar famílies que estaven esperançades, i a la tarda va sortir l'Oriol Mitjà dient ui, però tot i que els nens tenen menys probabilitat, també poden incrementar la transmissió comunitària, i després ha dit, potser estaria bé establir torns, un dia sí, un dia no. Aquestes informacions no ens tranquil·litzen a les famílies.
No, i és que, clar, jo crec que és veritat que hi ha estudis que diuen que els nens tenen càrregues virals elevades. Després podríem veure si aquests estudis en realitat fan les comparacions apropiades amb la població adulta, però el que és cert és que tenir una càrrega viral elevada amb un nen, amb una nena que moltes vegades és asimptomàtica o que passa la malaltia molt menys que com la passa l'adult, que estan tota l'estona tossint, amb dificultat respiratòria, etc. Això no vol dir que els nens transmetin més la malaltia per molts virus que tinguin a vies respiratòries. I això jo crec que també s'ha d'explicar. Clar, el nostre estudi, amb això, jo crec que sí que va ser molt orientador, no? Nosaltres no parlàvem d'una hipòtesi, d'un potser els nens tenen molta càrrega viral i potser transmeten la malaltia, sinó que nosaltres vam dir, no, escolteu, amb les condicions dels casals d'estiu, amb les condicions de protecció dels casals d'estiu, hem vist que els nens efectivament transmeten menys la malaltia. Clar, això pot ser per una cosa biològica que tinguin els nens que fa que transmetin menys, o pot ser per les mesures? Bueno, en tot cas, és una cosa que en tot cas és secundària, perquè el que nosaltres hem comprovat és que efectivament el resultat és que la transmissió en aquestes condicions dels casals és inferior.
A veure, preguntes molt concretes. Es pot fer una tornada a l'escola segura? Amb els protocols que tenim?
Jo crec que la tornada a l'escola és més segura, i que ja s'ha comentat, de fet, abans, no?, que en altres ambients, que en altres entorns, no? Nosaltres, en l'estudi de casals, també hem vist dues coses. Hem vist, per un costat, la infecció, i per altre costat, la transmissió. En quant a la infecció, és a dir, si els nens s'infecten del virus, el que hem vist és que sí, s'infecten del virus en la mateixa proporció que s'infecten les altres persones del seu entorn. Per això és molt important mantenir la transmissió de la malaltia, és a dir, la incidència de la malaltia, que estigui molt baixa a l'entorn. I després, en el segon punt, és la transmissió. Aquí sí que és el que hem vist, que la transmissió amb les mesures de seguretat és força baixa.
Més preguntes que ens han fet. Com es faran les proves dels nens? Perquè potser els pares poden pensar que són proves agressives, perquè se'ls posarà alguna cosa pel nas. Els tranquil·litzem?
Bueno, nosaltres en l'estudi la veritat és que vam ser pioners i ho vam fer amb saliva. Era un estudi que feien durant 5 setmanes en el casal i que els hi fèiem de forma setmanal una PCR amb saliva molt ben acceptada pels nens i vaja, sense la molèstia que pot suposar un frotis nasofaringi, no? En aquests moments em consta que s'estan preparant estudis al respecte. No sé ben bé al final quin serà el mètode que s'utilitzarà, si serà la saliva, si es preferirà utilitzar el nasofaringi, que nosaltres en el nostre estudi vam optar per la saliva pel disseny propi de l'estudi. Sé que les escoles no només es volen fer servir com a lloc per detectar positius, sinó també per, a partir d'aquests positius, fer un cribatge comunitari una mica més ampli. I serà una mica, doncs, els encarregats de l'estudi els que al final dissenyaran quin serà el millor mètode per agafar els nens en la mostra de PCR.
És convenient que els nens que van a l'escola se separin de la població de risc de la seva família?
Bueno, és convenient que tots, quan estem amb un personal de risc, amb una persona de risc, mantinguem una sèrie de mesures. És a dir, si el meu pare o la meva mare és un personal sensible, és una persona sensible, jo tinc una sèrie de precaució amb ells. No em puc relacionar jo directament igual que ho feia fa uns mesos. Els nens igual. Els nens i les nenes igual.
Si arriba la vacuna, els nens també els haurem de vacunar?
Efectivament, els haurem de vacunar.
Els que no veuen clar, què els hi diria?
Bueno, els hi diria que probablement la vacuna és la mesura de salut pública més important que s'ha instaurat arreu del món i que, de la mateixa manera que amb les vacunes l'altre dia sentíem que s'havia erradicat la polio de la zona africana, que és una fita molt important, i com la polio, doncs, tants altres, no? I, per tant, la manera d'acabar definitivament amb aquest virus doncs, serà la immunització total de la població, i això només s'aconseguirà amb una vacuna eficaç.
Doctor Juanjo García i tots els que ens acompanyeu, l'altre Juanjo Falcó, la Coral i la Núria Noisson, tenim l'Eli Soler i la Mercè López que ens esperen. Fem un incís per escoltar a l'Oriol Dalmau i com veu ell, ell és humorista. La tornada a l'escola, l'escoltem.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
14 de setembre de 2020, primer dia de col·le. Pandèmia mundial descontrolada. Tot i que veient les ràtios de classe i els mitjans extres que s'hi han posat, ningú diria.
Molt bé, Martina. Primer dia de col·le, Déu meu. Mira, sabia que arribaria aquest dia, però no t'ho negaré que estic una mica cagat.
Tranqui, papi. Amb les normes del Valgallo, tot anirà superbé.
Au, va, Martina, no facis conya, que és un tema seriós. Va, vinga, a veure, repassem. Mascareta.
FFP2. Preparada.
Gel hidroalcohòlic.
En un pot de la Peppa Pig preparat.
Distància de seguretat.
M'he fet pipi a sobre i faig pudor. No se m'acostarà ningú.
Com pujarem l'escala?
Sense tocar la barana, papi.
I a l'hora de dinar, què?
El meu got és només meu. No agafo res al plat de ningú.
Si un nen et demana galetes?
No.
Si un nen et vol llepar una joguina?
No, nen, no.
I si un nen o una nena et vol fer un besito?
Li faig la cobra, papi.
Perfecte. Doncs ja estàs preparada, eh? Que sigui el que Déu vulgui.
Papi.
Què?
Tinc una mica de mal de cap.
Sí? Doncs això és un símptoma, eh?
Crec que tinc mal de cap per culpa teva, papi.
No, no, però és que no ens podem arriscar. Amb 15 dies a casa, en quarantena absoluta, Martina.
Papi.
Menys mal.
Què faig?
No sé, seu al sofà, que et poso el Disney Plus. El que portem fent els últims 6 mesos, vaja. Bueno, mira, em quedo molt més tranquil, tu.
Si l'Oriol Dalmau s'ha quedat tranquil, l'Eli Soler i la Mercè López potser també són dues mares molt actives del grup. L'Eli Soler, psicòloga especialitzada en adolescents i mare de dos nens petits, portarà els seus fills a l'escola, i la Mercè López és mestra i mare d'un adolescent que durant el confinament va crear material de suport per a alumnes i professors, és col·lectiu de risc i ha decidit que no portarà el seu fill a l'institut. Eli, Mercè, gràcies per la paciència d'haver-nos esperat. Raons per les quals portareu o no portareu els vostres fills a l'escola. Escola. Qui comença?
Començo jo.
Mercè, endavant.
Sí, val. Bueno, m'agradaria haver fet alguna pregunta al senyor Falcó i al metge, però ja els hi aniré dient mentre dic les raons i ho aniran veient també. Aniré molt ràpid, val? Hi han diverses raons per les quals no es pot... Bueno, jo no obriria les escoles ni portaria el meu fill. La primera raó és que hi ha incoherències de mesures al carrer. Mentre no es poden reunir grups de més de 10 persones a les aules, hi haurà 25 o més. Les institucions no estan obertes, per exemple, el CEPE, el CAP atén per telèfon, i el Departament d'Educació també està tancat, només no té ni per telèfon, o sigui, per e-mail i quan pot. Inclús veient això, el personal administratiu de les escoles ho podria fer online també, però en canvi amb tot això al carrer obrim les escoles. No hi haurà baixada de ràtios perquè no hi ha docents ni espais, i els espais sovint no compleixen normativa de distància per tant alumnat que ha de tenir separació de metre i mig, per tant difícil una escola segura. El senyor conseller va dir que hi hauria 8.000 noves contractacions. El dijous hi ha nomenament sota el nom de places Covid. Si comptem que d'aquestes 8.000 de més que vol donar, 6.000 són les cobertes cada curs per interins i que sense ells no es podria fer escola, ens quedem amb res. Sobretot sabent que hi ha més de 5.000 centres educatius a Catalunya. De fet, a hores d'ara, la majoria d'escoles no estan al 100% de la seva plantilla habitual perquè esperaven els interins, que ara seran molt substituts. I a tot això se li suma que no comencen avui, sinó que començaran el dia 7. Així estalvien una setmana de sous. Per tant, sense més docents, difícil escola segura. Va tenir oportunitat de donar vacants als 6.000 docents a finals d'agost i el que van fer va ser donar 4 en una comarca, 7 en una altra, una vergonya. Però això, qui no és docent, no ho sap. Els grups bombolla no seran tal, perquè al carrer hi ha nova normalitat i, per tant, tindrà relació amb gent al carrer i, a més, amb els de casa. I se li suma les extraescolars, que diu el senyor Falcó, que seran també molt segures. I els de casa, a la vegada, amb gent dels seus llocs de treball. Per tant, fer un grup així a l'escola no té sentit, que és perquè si surt un positiu allà en el grup, perfecte, i aniran 14 dies a casa i perdran la llibertat que ara tenen amb precaucions amb la nova normalitat. No podran sortir, i això no només un cop, sinó amb possibles opcions de que siguin 25 vegades. Com atendran a l'alumnat vulnerable? Perquè també n'hi ha, i en teoria no aniran a l'escola. Que parlant de l'absentisme que diu el senyor Falcó, mai s'ha pres en sèrio un absentisme, no ho farem ara. I això d'obligar, ho poso entre cometes, perquè com em pot obligar a mi si no hi ha cap paper signat que em digui que el meu fill estarà segur a l'escola? Evidentment, no podrà fer res. Diuen que l'online creava desigualtat i la que es crea amb aquesta presencial i l'alumnat amb diversitat funcional, algú ha pensat que aquesta situació no serà idònia per ells? I el grup sencer, l'escola presencial el que té és que l'alumnat socialitza amb els altres. Algú ha pensat en un seguit d'hores amb mascareta, sense contacte, amb separacions, sense ni poder veure la cara del referent, sense relació amb d'altres companys i companyes de l'escola, sense jugar al pati emprant aquest contacte, sense poder fer treballs en grup perquè seran amb distància, mascaretes i crits? Serà un neguit constant amb totes aquestes mesures difícils de complir per molts d'ells. Moltes escoles perdran la seva essència, el seu projecte educatiu, per convertir l'escola en un centre de prevenció de continu control. Com es pot fer una escola així? Quina serà aquesta socialització?
Mercè, que donarà? Que, sort que m'has dit que era curt, eh? I no, concret...
Clar, Mercè, és que hi ha diferents queda, raons, no puc dir que
hem
no
dit moltes raons i em sabria greu que l'Eli no pogués parlar, també. Eli, afegeix...
Ah, no, per això ho estava sí, llegint concretat. Superràpid.
Vinga, Eli, digues la teva, que és la teva oportunitat.
Jo, com a mare de dos infants i com a psicòloga, jo sí que portaré molts fills a l'escola perquè crec que l'escola té una clara funció educativa, però també una clara funció socialitzadora. I ni una ni l'altra es poden garantir a nivell online. La socialitzadora no es pot garantir doncs, perquè si estan aïllats a casa no es poden relacionar i socialitzar-se no és només fer petons i abraçades, que sí que el contacte físic entenem que quedarà limitat, però és un context social que posen a l'abast els mestres on hi ha diversitat, on hi ha cooperació, on hi ha treball en equip, on hi ha treball d'habilitats socials que aïllats a casa no es pot garantir de cap manera. I a part que garantir l'educació online a casa, com s'ha fet aquests mesos per obligació, també penso que no és pensar ni empatitzar amb totes les diversitats familiars que hi ha, perquè hi ha famílies que treballen fora, famílies que fan teletreball amb unes jornades llarguíssimes i no poden atendre els fills. Hi ha famílies que no tenen un nivell cultural prou elevat per acompanyar aquest procés d'aprenentatge, famílies que ni tan sols coneixen el català. És a dir, jo penso que l'escletxa no serà només digital, sinó que l'escletxa, si no garantim l'educació a les escoles a mans dels docents, que són els formats, és no garantir l'educació per tothom.
Eli Soler, sí. Tenim el Juanjo, que heu fet moltes preguntes, i ens queda un minutet perquè ens respongui breument allò que consideri que és més essencial.
Sí, no, jo a la Mercè necessitaria un parell d'hores per contestar-li...
Farem un programa sencer per contestar a la Mercè.
Tot el reguitzell de tòpics que ha dit, i m'ha fet la impressió que més que un discurs contra la tornada no segura era un discurs contra l'escola. I jo crec que aquest discurs és molt perillós.
No, contra l'administració, si de cas.
Bueno, i contra l'escola. És a dir, jo no sé quina alternativa s'està plantejant, si és el confinament que hem patit durant 3 mesos, del qual hi ha evidències que hi ha hagut una afectació de la salut dels nostres alumnes. Per tant, acceptant que no hi ha un risc zero, l'alternativa de no tornar a l'escola és infinitament pitjor a l'alternativa de tornar a l'escola amb totes les mesures que adoptarem i que, és veritat, que faran que sigui una escola diferent, es modificarà el currículum, s'hauran de canviar d'hàbits. Per tant, jo entenc que aquests missatges que... si tingués temps d'entrar en profunditat, te'ls podria anar contradint tots els que
es posen
sobre la taula.
Els anirem veient i els anirem desglossant.
Em semblaria interessant perquè, clar, aquest reguitzell de catàstrofes que s'anuncien sobre l'escola sense un contrapunt adequat, jo crec que el que fan és crear un alarmisme que no està justificat. Està justificat que hi hagi neguit, que hi hagi fins i tot pors, però no està justificat aquest alarmisme i aquest catastrofisme. I només per acabar, ha dit, com me poden obligar a portar el meu fill a l'escola? La voluntat de l'administració no és obligar ningú a portar a l'escola, sinó fer veure que és la nostra obligació portar a l'escola i garantint que aquesta escola és un lloc segur.
Juanjo Falcó, gràcies per totes les matisacions que ens has fet. Mercè López, hem recollit el teu testimoni. Hem intentat escoltar molta gent i això és el que ens ha donat de sí. Hem tingut també la Núria Mora, Eli Soler, gràcies. Hem tingut també la Coral Regí, l'Alba Alfajeme i el Juanjo García. Tots heu fet aquest trencaclosques avui per ajudar-nos a fer d'una manera el més segura possible aquesta tornada a l'escola. Gràcies a tots, una abraçada i endavant.
Gràcies.
Amb poder tornar, sigui com sigui. L'educació és molt important. Gràcies.
Gràcies.
I acabem aquest especial Tornada a l'escola amb el missatge del Joan Llobera.
Soc monitor de lleure i com tants d'altres aquest any he preparat uns campaments enmig de les restriccions de la pandèmia. Basat en tot el que hem après, us vull dir: educadores i educadors, deixeu de banda les polèmiques, la incertesa i comenceu el curs tan descansades com pugueu. Heu d'estar en forma per donar el millor als vostres alumnes, com feu cada any, però aquest curs més que mai per respondre davant de la incertesa, els dubtes i per acompanyar els vostres infants com es mereixen. Us necessiten al 100%, així que treballeu amb la màxima il·lusió i alegria. Tenir un bon ambient serà clau aquest curs per no sucumbir davant la pressió i la incertesa. Recordeu que teniu la millor feina del món.
Gràcies, Joan. Sigueu lúdics, positius, crítics i alegres. Petons i fins a la setmana vinent.
El sol torna a brillar.
Roger, a veure el dia que podem deixar de parlar del coronavirus, eh?
Fa la pinta que no serà gaire aviat. Elisabet Pedrosa, fantàstic com sempre amb aquest ofici d'educar. Ens retrobem diumenge que ve a l'hora que encara no ha sortit el sol, a les 6 del matí.
El sol torna a brillar damunt d'aquest mar. Damunt del meu mar.